Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Bueno, ja està amb nosaltres la doctora Elena Neira.
Ai.
Ai,
gràcies. Ostres, gràcies. Moltes gràcies.
Bueno, què? Okay, com va anar? Ja està, eh?
Ara podré ver más series. Després d'haver defendido la tesis.
Sí. Todo bien, ¿no?
Todo muy bien, muy, muy emotivo, porque vinieron mis padres de Galicia, vino una de mis hermanas, y sí, es un día muy...
Muy especial.
Molt jubilós.
Molt jubilós.
Molt jubilós, sí. No, sí, que me lo decía todo el mundo. Y no estaba nada nerviosa, pero sí que es verdad que a medida que se iba... desarrollando el evento, me ponía...
Te ibas poniendo un poco más nerviosa, ¿no?
No nerviosa, emotiva. Era como muy emotivo todo y muy guay, la verdad. Muy
qué
contenta.
Bueno.
Ahora estoy con un... Si me quité la mochila de piedras y ahora tengo, pues, lo mismo que te pasa cuando termina una serie que te ha gustado mucho, esa sensación de vacío.
Sí, que dices, ahora
tienes un agujero
algo
en el pecho que dices, tú me falta algo, pues ahora mismo estoy igual, buscando, no sé, punto de cruz, repostería, alfarería.
Algo para hacer, ¿no?
Algo para... Zumba.
Zumba, por ejemplo.
Puede ser.
No,
y muchas series.
Y más series.
Bah,
que más series. Que, a ver,
hoy te traigo un pedazo de sección, ¿eh?
A ver, explícanos de qué hablar.
Título, las mejores, peores series de la historia.
Mira, em sembla fantàstic.
Pues sí. Claro, ahí vamos a defender la cultura trash.
No, no, ho hem aplaudit. Bueno, no sé, Francisco, tenim a l'Uri Francisco. Vols entrar? Pot ser sí
venga,
o no?
Venga,
bueno, va, sí, home,
hombre,
sí,
claro.
Perquè...
Si la pe... Es que, a ver, vamos a sacar aquí, vamos a sacar aquí cosas.
Dona de,
esta...
eh?
Sí, tenemos mucha tela que cortar hoy.
I
mucha.
Sembla que el Francisco les ha vist totes.
Claro, porque,
o sigui,
claro.
És perfil
claro,
que les
perfil,
hagi vist totes.
Claro,
no?
Claro.
Com ha evolucionat, Elena? Com diries tu, no? Aquesta
mira,
ficció.
Lo cierto es que, ¿sabes lo que pasa ahora? Como todas las plataformas de streaming están empezando a recuperar catálogos de series históricas, lo cierto es que ahora vemos un montón de productos que fueron como los iconos de nuestra generación y cuando los vemos decimos, madre mía, ¿cómo consintieron?
No han envejecido bien.
No. O si han envejecido bien, pero ¿cómo podíamos normalizar cosas que se ven en esas series?
Yeah.
Empezamos con la primera nos va a dar para...
Forta, ¿eh?
Fuerte, pero sí que es verdad que ahora cuando lo ponemos bajo el prisma de la actualidad, igual esto pues no era demasiado paritaria o había un poquito de machismo, solo un
una
poquito.
Mica, ¿eh?
Sí.
Va, Déu-n'hi-do. Bueno, clar, és que la llista és tan llarga, o sigui, ara si fem la mirada enrere, no? Ens situem als 90, Elena.
Claro, y en los 90, si nos ponemos a revisar, había cosas, pero muy, muy, muy rancias, porque aquí no vamos a hablar de Twin Peaks, que ya le hemos dedicado a Twin Peaks un sur, ni Battlestar Galactica, pedazo de serie, ni The Wire, ni Friends, ni siquiera Expediente X, que es mi segunda serie favorita de la historia. Hoy vamos a hablar de las mejores, peores, es decir, series que son objetivamente malas, pero, ostras, que te las ponen por ahí en algún canal de estos de TT y dices tú, pues ni tan mal.
Ni tan mal.
En mi gimnasio todo el rato están poniendo, pues de hecho, la primera de la que vamos a hablar.
Va, pues, ¿sembla?
Aparte vamos a dejar que hablen los títulos de crédito.
¿Sí?
Sí,
venga,
sí.
Va, pues
la gente puede hacer el ejercicio a ver si la recuerda. Esta es muy fácil.
A ver, ¿cómo son la primera?
Lanzando besos al cielo.
¡Hombre!
Bocato di cardinale.
Vamos, es que ese Mitch Buchanan corriendo por la playa con esos pechos con peludos.
Peludillos.
A ver, Los Vigilantes de la Playa marcó, estamos todos de acuerdo, que
sí,
marcó
home,
un antes y un después. Ojo, 242 episodios, ¿eh?
Mira, y ahora riutanea.
Y tienen como unas precuelas a Miami, Jason Momoa.
Jason Momoa. Es decir, fíjate, lo que ha pasado por Los Vigilantes de la Playa. Es decir, es que a ver, lo mejor de toda esta serie es que, claro, es una serie que se estrena en el año 89, entra en los 90 y realmente no era una serie con pretensiones. Era una serie que, ya que empezaba, recordemos, títulos de crédito con la gente corriendo en slow motion, teniendo en cuenta que aparte la mayoría del cast femenino de esa serie eran chicas de Playboy, eran portadas de Playboy.
Bueno, Pamela Anderson,
Pamela
¿no?
Anderson, que se hizo enorme toda ella en Los Vigilantes de la Playa, que salía corriendo en slow motion, toda ella, todos sus atributos. Entonces veíamos chicas guapas, rubias, bronceadas, los torsos aceitosos del bronceador, muchos metiendo barriga.
En ese momento, ¿no? En aquel momento que dius cap a dins.
Sí, todo muy bien. Iban en bañador, pero era un bañador bastante escueto,
sí,
también te lo digo. De hecho, el bañador hace una temporada, yo creo que una de estas tiendas de gran consumo puso de moda otra vez el bikini de Los Vigilantes de la Playa. A ver, los bikinis, los bañadores de los años 90, para todas aquellas que tenemos caderas, el tiro alto...
No.
era un
altísimo.
No. Altísimo de aquello de decir, esto realmente ya no son ingles brasileñas, esto ya es, ya nos vamos al Amazonas, es decir, esto no puede ser. Pero lo cierto es que, oye, una serie que se ha mantenido en antena durante 10 años, a pesar de lo, no sé, a ver, las tramas, no sé, ¿alguno se acuerda de alguna trama de Los Vigilantes de la Playa?
No, yo
que no.
Bueno,
hi havia
el Cody, que era el fill del mig.
Sí, que lo cambiaron al actor. Primero era un niño muy antipático, rubio, pero muy guapo.
Y luego moreno, sí.
Que era el niño que salía en una película con Rutger Hauer, en el que Rutger Hauer hace de ciego. Yo tengo un folder de spam en la cabeza. Sí, sí, que se llama Furia Ciega. De verdad, almacenó una cantidad de información inútil tremenda. Y luego lo cambiaron por un niño y hubo un cuando no pela, era la que proto redes sociales, la gente se cabreó mucho porque cambiaron al personaje de Cody.
Ya. Yeah. Y hubo ahí como
pero
una
pero siempre
polémica.
Era lo mismo, gente que bebía en la playa, sí. Y entonces...
Una rampa...
¿Y por qué enganchaba tanto? O sea, ¿crees que era, no sé,
yo creo que era la belleza, época? Era como muy hedonista, porque sí, veía a la gente toda bronceada, toda maravillosa, pero eran chicas que estaban buenas, pero no se comportaban como si estuviesen buenas, aunque objetivamente, dentro de los cánones de la belleza californiana,
sí,
eran unas chicas muy, muy guapas. Los chicos tampoco eran para tanto. Sí que es verdad que a partir de la segunda parte de la serie empezaron a fichar a chicos que además buen horror.
Sí.
Pero al principio tampoco eran particularmente guapos.
Y había una subtrama amb el Mitch i la Stephanie. Exacto. Que era, havien sigut
parella. La tensió sexual no resuelta. Que de hecho, hay un capitulazo que, por favor, buscadlo en YouTube, en el que salen Mitch Buchanan y Stephanie bailando Otro día más sin verte, de John Secada.
¿Qué dices?
Que es un episodio que esa escena dura como un minuto y medio. Por favor, buscarlo en YouTube, poner Baywatch, John Secada, fliparé.
I sortirà aquesta escena
mítica. També un altre baile en slow motion. És que l'slow motion tot encantava.
I per cert, o sigui, aquesta sèrie també va estar... A Friends, no? Era, bueno,
l'obsessió que tenien el Joey i el Chandler amb la Jasmine...
Jasmine Bliss, que era... Sí, bueno, he de decir que si alguno se pasa por internet y busca cómo han envejecido los actores de Los Vigilantes de la Playa, ¿qué? Eso te reconcilia con la humanidad, de que todos envejecemos, todos engordamos...
Es democratitza, ¿no?
Se democratiza mucho. Nos democratiza mucho la edad.
Escolta, Helena, et sembla si passem a una altra d'aquestes millors, pitjors sèries de la història, sens dubte?
Bueno,
David Hasselhoff.
Mataria por ella, de verdad.
Una altra icònica.
I temazo. No ha habido clase de spinning en el que no hayan puesto la canción del coche fantástico. También os lo digo. A ver, lo del coche fantástico era muy loco porque era, claro, nos vamos a los 80, en la época en la que David Hasselhoff era un tío ya un poco curioso.
¿Pelazo?
Pelazo. Todavía tiene pelazo.
Sí,
lo conservan.
Todavía tiene pelazo. Y esta sí que es verdad que fue una serie que yo recuerdo cuando ir con mis padres de veraneo, soy así de mayor, nos íbamos de veraneo a la Manga del Mar Menor, llevábamos una tele de estas portátiles en blanco y negro, mis padres iban a la playa y, por supuesto, yo a las 6 de la tarde volví a ver El Coche Fantástico, por supuesto. O sea,
culpable, exactamente igual.
Claro, era, bueno, la reinterpretación del Caballero Andante, solo que llevaba un coche que era un coche inteligente, que se llamaba Kit. Y entonces Kit hablaba con él. Luego había otro, ¿cómo se llamaba el malo? Porque había un Kit malo.
Igual era Kat.
Igual era Kat, sí. Porque era así de binaria la ficción en los 80. Y entonces estas ondas de sonido, que eran rojas en el caso de Kit, en el caso de Kat eran amarillas. Y Kat era un coche malo, era un coche perverso.
Mara.
Y en El Coche Fantástico, como curiosidad, salía Ana Obregón.
Ah, sí?
Ahí lo dejo.
Pero, claro, porque Ana García Obregón también surtía al equipo A, ¿no?
Y también en el equipo A. ¿Cómo te quedas de loca?
Mira. Oye, escúchame, vale, llavors passem del Coche Fantástico.
Aquí va más palmas.
Dels 80 als 90, Helena, amb un estil, no sé com diries tu, que és l'adaptació d'aventures mitològiques amb un aire, com el definiries? Més comercial?
Estava a punt d'escoger Hércules, però després dije, no, tengo que escoger otra que és clarament superior.
Vinga, l'escoltem.
De los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, una tierra convulsa.
Me encanta porque de verdad que los programadores españoles debían pensar que los espectadores aquí teníamos el encefalograma plano, porque en la intro tenían que poner explicación de lo que iba la serie.
Porque no pillarían,
¿eh? Era loquísimo. Sí. Bueno, esta serie, que es Xena, la princesa guerrera,
sí.
Esto pilló a todos los adolescentes de los 90 completamente descolocados, porque de repente la serie es un spin-off de la serie Hércules, que también Hércules también daba para hablar de ella, que era una adaptación del mito de Hércules, y de repente repente veíamos a una mujer alta, no, no el prototipo de mujer bella de los vigilantes de la playa, era una tía de estas que repartía estopa,
sí, con sí, unos ojos
preciosa, sí, preciosos, y bueno, pues tenía una amiga que se llamaba Gabriel, y hacían pues aventuras, iban por los poblados, y tenía espadas, y repartía bofetadas. Ojo, cuidado, que esta serie la produjo Sam Raimi.
Sí.
Y Sam Raimi, director de Spider-Man, o sea, que poca broma con ella. Y sí que es verdad que el rodaje se llevó a cabo en Nueva Zelanda, que fue el sitio donde después se rodaría El Señor de los Anillos. Para aquellos que sean muy fans de la protagonista de Xena, la princesa guerrera, Lucy Lawless luego hizo una serie que es absolutamente delirante, que se llama Spartacus.
Sí, señora.
Que si no la habéis visto...
¿Vale la pena? Sí.
Está hecha de ver.
Se ha de ver.
Se ha de ver. No, se ha de ver. Ya sabes que a mí me pones un señor fornido. En plan gladiador.
I, escolta, que I
jo te lo... el van canviar després, perquè el programa va morir.
Exactamente, sí, el pobrecito, el de Spartacus. Sí. Pero bueno, ahí teníamos a Crixus, que también... Bueno,
hay cositas, ¿no?
Spartacus es una serie interesante.
Jo sembla recordar que Xena, la princesa guerrera, al final també la feien de sobretaula després del dinar, sí, no? Eren aquell moment, no?, per poder veure... Bueno, jo la recordo així.
La recordo els caps de... Clar, l'hauran emès tantes vegades,
no? L'hauran programat.
Al matí, migdia. I crec recordar que hi havia capítols que sortia el Bruce Campbell, que és íntim amic del Sam Raimi, i un personatge recurrent era el germà del Sam Raimi, també.
Claro, claro, que si era todo muy endogámico, yo creo que cuando se les caía a lo mejor algún personaje, vente pa' acá.
Vine aquí, vente pa' acá. Fes un episodi.
Lo bueno de revisionar estas series es que de repente te encuentras, pues como Jason Momoa en Los Vigilantes de la Playa, te encuentras a gente haciendo papeles, sí, y dices tú, pero esta, hola.
I ara, escolta, la que ve
perdón,
ara...
el protagonista de Breaking Bad sale en Baywatch.
Ah, sí? Mira.
Walter White sale en Los Vigilantes, sí, de la Playa.
Ostres, pues mira.
De hecho, fue su primer gran debut, Los Vigilantes de la Playa.
Ara sí,
bueno,
que
també era un trampolí, és el
todo
que
está, todo está, es como un, sí, vórtice d'entropia, Los Vigilantes de la Playa. Todo está, tenemos 6 grados de separación con Los Vigilantes de la Playa.
Ja em pots sentir. Escolta, ara sí que...
Empezamos con canela fina, eh?
Vas, per tots aquells que ara, doncs, no, Elena, estiguin especialitzats en veure pel·lícules de superherois, veure aquesta sèrie, no sé, què els hi deu semblar?
Yo soy muy fan porque la hacían en la tele gaita y verlos hablando en gallego era muy divertido. No sé, que la gente juzgue los créditos.
Bueno, aquí yo haig de dir que és una de les meves sèries preferides,
Però és molt punky, esto,
És molt punky, però és que és, però, bueno, meravellós.
De hecho, Adam West, Batman, la Batman de los años 60, claro, es que esta serie la compró la Forta, con lo cual...
Años 60,
Es muy probable que también la vieseis en Cataluña.
Sí,
sí, home, sí.
De estas series que luego se doblaron a las respectivas lenguas cooficiales. Y claro, era todo tan lisérgico. Es decir, no olvidemos que en las peleas, es que es para ver las peleas. Era como, de verdad, era como una coreografía maravillosa. Y en lugar de darse bofetadas o hacer los ruidos de los puñetazos, que es lo que se suele hacer en una serie, ponían onomatopeyas, sí, a toda pantalla, ¡bam!, con rótulos. ¡Bang! ¡Capau!
¡Qué paz!
Esto, y luego sí que es verdad que la relación tan extraña que había entre Batman y Robin...
Era una relación muy difícil de definir,
sí, muy difícil. Y en general no hay... O sea, los villanos eran como unos villanos como muy de chiste.
Sí.
A pesar de que en el primer Batman, el primer Batman de Tim Burton, el Joker de Batman... evoca mucho al, sí, Joker de...
Estaba como bastante inspirado,
¿no? Bastante inspirado. Sí que es verdad que luego los superhéroes se han convertido en una cosa o bien mucho más vistosa, como los superhéroes de Marvel, mientras que DC ha ido más por la cosa un poquito más oscura. Pero vamos, cualquiera que esté flipado con la trilogía de Nolan, si ve el Batman de los años 60, se arrancan los ojos.
yo tengo
esa teoría.
Clar, és que jo crec que és una altra cosa. Vull dir, tu has d'aprendre amb una altra...
Més del còmic antic. A més, recordo que la guarida del malo eren com plans inclinats, com per dir, esto está pasando algo raro.
Bueno, y hay la típica escena en la que se ve a Batman y Robin subiendo en una cuerda por una... y era tan evidente que estaban sobre plano y que habían girado la cámara porque era como, a ver, ¿no? Y entonces iban como andando despacio con esa... La capa no se movía, decías tú, pero ¿cómo puede ser?
¿Qué está pasando?
La gravetat.
La gravedad aquí no funciona. Pero bueno, era televisión de los años 60 y bueno, es muy divertida y musicote, ¿eh? Banda sonora de Batman es absolutamente maravillosa.
En 60, yo me he quedat flipada, ¿eh?
Recordo que sempre acabaven, almenys en català, que deien, ens veurem demà a la mateixa bat hora, al mateix bat canal.
Sí,
veus? Mira, escolta, ara una... Bueno, boja, ¿eh? Sobretot...
Yo vestuari. Yo era muy fan. Pues ahora
miras de quina
cuando
eres,
Cuando se explique los intríngules de esta serie, vais a flipar fuerte.
Vinga, va, escoltem els crèdits.
Power Rangers.
Què? Power Rangers. A veure, els colors... Jo és que ja... A veure,
la cosa és que aquí hi ha alguns productors americans i diuen, ostres, esta pel·lícula, esta sèrie de televisió japonesa, el Super Sentai, la queremos para Estados Unidos. Pero, porque sabéis que se veían pues monstruos luchando contra otros monstruos o contra robots, que es lo típico de la época de los japoneses, de la época de Godzilla. ¿Qué pasa? Que la parte de los superhéroes japoneses decían, esto culturalmente en Estados Unidos lo mismo no nos encaja. Entonces, compraron la serie y lo que hicieron fue preservar la parte en la que se enfrenta un monstruo contra los Power Rangers, que recordemos, se meten como dentro de una suerte de Mazinger Z para pelear contra el dinosaurio o esta bestia cavernaria. Eso era japonés. Y entonces lo que hicieron fue desarrollar una serie en la que salían unos chicos en un instituto que luego se convertían en superhéroes y se ponían estos trajes de...
Una trama paralela.
Era una trama paralela. Entonces, es muy gracioso porque, por ejemplo, en Japón el Power Ranger amarillo era un tío. Y entonces la Power Ranger americana era una mujer. Entonces, el momento en el que los Power Rangers subían al robot que se enfrentaba a la bestia cavernaria, decían, ¿cómo puede ser que haya engordado 20 kilos de golpe? Y era todo como así de loco. Sí. Y luego, bueno, hay un montón de fantasías y de leyendas sobre ese entorno que fue del Power... Hay, de hecho, un documental sobre qué fue del Power Ranger rojo, porque realmente las vidas de los que participaron en esta serie tuvieron...
Porque ¿de qué año eso sigue? ¿Que esta
esto serie? Es de los años 90.
En los años 90.
Años 90 también. Pero bueno...
¿Y qué fue del Power...
El Power Ranger rojo
también no acabó muy bien.
Bueno, no, sí. Bueno, se dedicó a otro tipo de filmografía con bastante menos ropa.
Vale, ya me lo imaginaba. Escúchame, entonces, después va a hacer peli, ¿no?, de Power Rangers, ¿o no? Van a ver y...
Se hicieron varias cositas y sí que es verdad que Power Rangers se ha convertido como en un icono pop y la gente está como muy emocionada con los Power Rangers. Es verdad que te ves un episodio y es como, dices tú, a ver.
Es de riure, si es como directamente cómic, ¿no?
Es muy cómico, pero sobre todo me parece que fue como un acto de valentía por parte de los productores norteamericanos, que por otra parte eran muy tradicionalistas, el coger un producto japonés... Que claro. Los japoneses, oye, las cosas las hacen muy bien, pero tío, Japón está muy lejos. Y
claro,
la manera
claro.
de entender el tema este de los monstruos y todo esto, es que ¿os acordáis de las peleas?
Sí,
aparte se notaba perfectamente que habían puesto un contrapicado, una cámara abajo, sí. para que pareciese como que era un gigante. Sí. Y era como todo
muy cutre.
Como las piedras rebotaban.
Sí, porque era cartón piedra.
Claro, era todo cartón piedra. Es muy divertida. Es, mira, recuperar algún episodio.
Nostalgia.
Sí, nostalgia pura y dura.
Exacte. Ui, aquesta.
Ah, amiga.
Ai, ai, ai. Paula, prepara't perquè tu aquesta... És que, bueno, no sé si existies. No, és que no existies. No, clar, no existia.
Clar.
La recordem?
Oh.
Vinga.
A ver... Esto fue serie que marcó a una generación en que yo admito, y por eso no la he puesto como la mejor serie mala.
Uy, val.
Yo era más de Melrose Place.
Oh. Ah, sí?
Reconozco.
És veritat que aquí hi havia divisió, Elena?
Aquí havia divisió, perquè,
de
hecho...
O eres de Melrose Place o de Sensación?
Se emitían seguidas. Primero se emitía Sensación de Vivir y después se emitía Melrose Place.
¿Pero qué va a ser primera?
La primera fue Sensación
de Vivir. Sí,
Melrose Place fue, de hecho, un spin-off del personaje de Jake, que sale como un malote que llega al instituto, y con el personaje de Jake crearon toda una trama de Melrose Place que venía a ser lo mismo, es decir, el modelo de Culebrón como fardaba mucho, pero realmente yo creo que la gente no es consciente de lo que supuso Sensación de Vivir.
Bueno, un fenómeno.
Fue una cosa, pero fue como el Taylor Swift,
sí,
de verdad,
sí,
de los
90. Sí, sí.
O sea, es decir, todos los protagonistas estaban absolutamente, todos los fans enloquecidos con Sensación de Vivir. Y a mí, no sé por qué, no sé qué opináis vosotros, a mí siempre me pareció una serie súper ñoña.
Sí que tenia un punt ñoño, de verdad, però fíjate, perquè jo me'n recordo, m'has fet fer un exercici de mental i de nostàlgia i de records, però és que recordo que jo ho veia amb els meus pares, vull dir que ens reuníem tots, crec que ho feien els diumenges,
sí.
a la tarda, no? I alhora en punt a Estàvem allà, però davant del televisor, que no ens la volíem perdre, no? I que, d'alguna manera, a nosaltres ens va unir com a generacions, diverses generacions, Elena, ja te lo digo,
Y sobre todo porque planteaba una... Es que la premisa de Sensación de Vivir... Bueno, aquí le pusieron esta cosa que hacíamos aquí de Sensación de Vivir. La serie se llama 90210, que es el código postal de Beverly Hills. Y la premisa de la serie era muy guay. Es el rollo de una familia que se va a vivir...
De Minnesota.
De Minnesota, que se va a vivir a la zona de... Que bien no es Beverly Hills, pero está como casi ahí cerquita. Una familia de que, bueno, que se gana bien la vida, pero que no son millonarios, y de repente se van al distrito, al instituto, donde que está en el distrito de Beverly Hills, por lo tanto, con estudiantes que son todos hijos de millonarios o gente con mucho dinero. Claro, y ahí imagínate un poco el choque de dos chavales, los gemelos Walsh, Brenda y Brandon.
Sí.
Que de repente llegan allí y se encuentran con que, bueno, es gente que, pues, que tiene un BMW, que están podridos de pasta, está la repelente que era Kelly.
La Tori Spelling, ¿no?
La Tori Spelling, que la había fichado el padre, perdón, porque el Aaron Spelling era el productor.
Sí.
Y el productor
era... Bueno,
siempre se decía que era una tía bastante insoportable, pero porque su padre la había consentido hasta el punto de que a la niña de pequeña se le había antojado unas navidades blancas en Los Ángeles y el padre había comprado camiones de nieve.
Había fabricado una Navidad blanca en Los Ángeles.
Había fabricado una para su hija. O sea, que la hija era bastante repelente.
¿Y qué es eso que se ha dicho? O sea, es verdad.
Pero es muy curioso porque el personaje de Tori Spelling, el personaje de Donna,
sí,
es el único personaje de toda la serie que no tiene relaciones sexuales. O sea, que esto debe de ser el padre que debe de decir... Ella no.
Y de hecho, y ella no estaba enamorada, ahora estaba pensando de qué estaba enamorada.
Ian Searing, ¿no? Se llamaba.
Sí, el sí, que va a hacer Sharknado.
El que hizo. Que otro clasicazo, Sharknado, totalmente. Y es verdad que siempre hubo esa cosa de que se llevaban muy mal entre ellos.
Sí.
Sobre todo,
¿y eso que es verdad?
Eso dicen que es verdad, y de hecho, hace muy poco, Shannen Doherty, que era la que interpretaba Brenda, ¿sabéis? Primero, que Luke Perry se murió, tuvo un accidente vascular, creo, quedó en coma durante un montón de tiempo y falleció. Y Shannen Doherty tuvo un cáncer de mama y al parecer, es una cosa muy truculenta, pobrecilla. La cosa es que por lo visto su gestor le hizo una engañifa o lo que fuese, y el caso es que el tipo de cáncer que tiene ella requería un tratamiento súper bestia y su gestor no había renovado las pólizas médicas. Sabéis que en Estados Unidos si nos pides una póliza, entonces ya está con un cáncer de mama súper agresivo, que sabe que se va a morir, y durante este tiempo, si no la seguís en redes, os animo a que lo hagáis, ha estado un poco reconciliándose con toda la historia de Sensación de Vivir. Y ella cuenta, a ver, tenía 18 años y con 18 años nos cayó esta bomba de Sensación de Vivir, no, que era como la locura, y que se invertieron muchas cosas de que se llevaban mal. Lo que pasaba era que ella no lo supo gestionar. Y sí que es verdad que ahora han hecho muchos directos con todas las protagonistas de la serie y un poco se han reconciliado entre todos. Pero sí que es verdad que la relación fue bastante complicada. Y Brandon se casó con Emily, con la...
Ah, sí.
Sí, Brandon está casado con Emily.
Y sigue, mira, doncs...
Sigue casado con Emily. Y
Emily era l'amiga.
L'amiga.
Sí,
y
la
que hacía el papel de Andrea fue durante un montón de tiempo la representante del sindicato de actores.
Ostras.
Ahora ya no, ahora es la de Super Nanny. Uh-huh. Frances, ahora no me acuerdo el apellido.
La
de la Super Nanny, pero durante un montón de tiempo fue esta chica, y esta chica fue una de las... Otro folder de spam, espera que saco el folder de spam. Esta fue una de las chicas que intentó promover una normativa para que Internet Movie Database, que es una gran base de datos de Internet, de cine, ocultase la edad de los actores. Porque si tú vas a Internet Movie Database y buscas la edad de cualquier actor, aparece la fecha de nacimiento. Y ella intentó que...
Que això s'ocultés,
Que no apareciese, porque decía que perjudicaba innecesariamente sobre todo a las actrices. Pero vaya, es una serie que todavía la emiten en algún canal, todavía es fácil...
La fan, ¿eh?
Y se ha hecho un spin-off que no fue nada bien, pero que...
I perdona, perquè el que tu deies, després va haver-hi a Melrose Place, que van néixer, no?, diguéssim, una mica a la part, però que després, en el llarg de la història, s'ha anat replicant una mica,
el
no?,
concepte
el
concepte de sèrie, claro, és que en el concepte de Sensación de Vivir era radicalmente contrario al concepte de sèrie d'instituto que teníamos en aquella època, que era Salvados por la Campana, sí, por ejemplo, o Colegio de Grassi, que eran como series mucho más convencionales. Sensación de Vivir era el tema de los adolescentes, pero rodeado de todo el lujo, y no dejaba de ser un culebrón. A mí me gustaba Melrose Place porque era más canalla y porque era mucho más loca. Pero en Sensación de Vivir no pasaban cosas. En Melrose Place pasaban cosas todo el rato, y luego era el tema de, en uno de estos pisos típicos de Los Ángeles con la piscina en medio y los apartamentos de todo lado, todo el mundo está liado con todo el mundo. ¿Cómo puede ser?
Sí,
¿no? ¿Cómo es posible?
Sí.
Entonces a mí me parecía más canalla Melrose Place, pero realmente Sensación de Vivir marcó un antes y un después. Por favor, miraros los looks de Sensación de Vivir, que está volviendo todo. Esto. Los vestiditos con la camiseta por dentro, los vestidos con botas biker.
El tupé no acaba de tornar.
Todavía no, es verdad.
El tupé,
laca por dentro.
Yo es que no era nada de Luke Perry, fíjate.
Bueno, el Brandon també portava un tupé. No era el mateix,
no, però... I el Steve, no? I també hi havia el Rosset, no?
El Steve era aquest, el de Xarnado.
Sí, sí, el Xarnado que dèieu abans,
és veritat. I luego estava el David. David, que era el de los pendientes, sí. Que era el novio de Donna, que pobrecito se pasa durante toda la serie a ver si me enrollo con ella, y no había manera porque Donna tenía una línea roja en su guión que era...
I perdona, i David luego no estuvo con una actriz...
Con Megan Fox. Con Megan Fox. I tiene, diria, con un par de hijos con ella.
Déu-n'hi-do. Escolta, però si et féssim triar, avui que l'Helena Neira ens ha portat las millors pitjors sèries de la història.
Yo te diría que la mejor peor serie de la historia es Los Vigilantes de la Playa. Para mí, o sea, sí, Los Vigilantes de la Playa es una serie que rompe todas las normas, transgrede todos los límites. Hay episodios en los que no pasa absolutamente nada y te da igual.
Es igual.
Te da igual. No importa nada. De hecho, otra curiosidad, y ya terminamos con esto, la primera música de créditos de Los Vigilantes de la Playa es una canción que se llamaba Save Me,
¿sí?,
que la canta Peter Cetera, que es el intérprete de la canción de Karate Kid 2.
¡Oh!
Y que si no os acordáis de ella, os animo a que la busquéis, porque para mí es muchísimo mejor que la que luego se popularizó como la banda sonora de Baywatch. Pero la de Peter Cetera...
Mira, doncs vamos a hacer una cosa.
Año 89, ¿eh?
La recuperaremos y acabarem la secció així, amb la... Sí. Després, ara, quan acabem de parlar, l'escoltem i així la recordem.
És meravellosa.
Helena Neira, moltíssimes gràcies.
Un placer.
Vinga, va, a disfrutar, doctora.
A disfrutar.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Pujar tots al cotxe. Arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Que passen de 4:45 de la tarda. El disc en castellà és el quart treball dels Copa Lotus, un àlbum rock amb la ja clàssica dosi d'humor que respira tots els temes del grup de Vilanova. De fet, el que esteu escoltant de fons és Banda Local, que va ser el primer avançament d'aquest nou àlbum dels Copa Lotus, com dèiem, que avui al Fabricació Pròpia a Ràdio Estel ens venen a presentar dos dels seus membres. Ells són el Marc Bala i el Vidal Soler. Què tal, nois? Benvinguts.
Molt bé, estem a la mar de bé.
Com esteu?
Encantats d'estar aquí.
Escolta, sabeu que estan anant ara a Andorra?
Què dius?
O sigui, està, sí, Nevada, Andorra, a meitat de juny, què us sembla?
Doncs mira que hi tenim molts bons amics, Andorra, sí? I anem a tocar sovint, i hagués estat molt bé fer un concert al juny amb neu, eh? Jo crec que seria una bona combinació. Sí. Mira, ni que fos per fer un videoclip, també, saps? Manga curta i neu.
Això estàs bé. Escolteu, és que no sé, que avui volia estar tothom aquí a l'estudi.
Home.
No? Marta Jarque.
Què tal?
Què tal?
Bé, jo volia preguntar al Bala si teniu, sou amics d'algun contrabandista, perquè avui és, vull dir, és perillós tenir amics a Andorra, eh?
Aquesta gent és...
Són gent de fiar, els vostres amics? Gent de fiar,
és més, et diria que alguns d'ells treballen al govern i tot, eh?
Ui. No, no sé si...
No és garantia de res, no?
Bueno.
No he dit res.
Francisco, tu què? També, volies estar aquí.
Música, Francisco.
Francisco assegurat, això està molt bé. Escolteu, com és això de cantar en català totes les cançons d'un àlbum que es diu el disc en castellà? O sigui, heu tingut alguna temptació de fer algun tema en castellà, Marc?
No, en absolut, en cap moment. No. De fet, l'altre dia li vaig entregar un CD amb un noi i li vaig dir, es diu el disc en castellà, però les que... I em va dir, sí, s'ha entès perfectament. Vull dir, no cal que et justifiquis. Simplement és una broma que se'ns va ocórrer un bon dia. I
se't
no
va ocórrer tu, Bala?
A mi m'agrada parlar sempre en plural, eh? Perquè les idees van i venen, però podríem dir que és una broma tan dolenta que podria ser meva.
Val a dir que grups com Love of Lesbian o Sidoní... No ho arrencarem, eh?
No.
Love of Lesbian o Sidoní van canviar a fer el disc en castellà, o sigui, van canviar de l'anglès al castellà, i ves-los-hi darrere. Vull dir que és una cosa a plantejar-se.
Sí, i també molts, ara a Correcuita també, a fer el disc en català.
Exacte.
També molts, eh? Vull dir que hi ha de tot. I en el nostre cas no se'ns va passar pel cap en cap moment de fer el disc en castellà, però sí que ens venia de gust que en algun moment de la nostra discografia hi hagués com aquella mena de... Què va passar en aquell moment? El quart disc?
Què va passar?
Va publicar el disc en castellà? Bé, llavors era... Però és tot en català, vull dir que no passa res, vull dir que no...
Sí, també té la gràcia aquesta que els grups que van treure el disc en castellà, rarament li dius el disc en castellà pel seu nom. Dius, el disc que van treure en castellà.
El disc de música.
Sí. Sí. Ara amb el temps ho hem vist una mica, però vam fer una primera publicació anunciant que traiem nou material, i vam dir, Copa Lotus publicarà el disc en castellà aquest 2024, i molta gent... Bueno, molta gent per nosaltres, eh? Potser un grup de masses, 10 persones els sembla molt poc. Però sí que ens van escriure dient, ostres...
Vau tenir feedback, eh? De...
Sí, però grups de família, alguns periodistes musicals... I després, amb el temps, ho penso, dic, és que el post, la publicació, la vam fer en català. Vam dir, publicarem el disc en castellà. I no tenia cap sentit res. Vull dir que ho arribem a preparar perquè funcionés i ho haguéssim desestimat abans de fer-ho.
Escolteu, de moment, el disc en castellà, el nou treball dels Copa Lotus, però que remarquem és íntegrament en català. Per cert, si no m'equivoco, ens tocareu al final, no? De la... Què? Vidal?
Sí.
Si no? Feu...
Sí.
Ens heu preparat alguna cosa així?
Sí.
Alguna cosa?
Hi haurà algun butlletí informatiu per poder assajar o així?
Mira, ara que ho dius, sí.
Val,
us el posarem per vosaltres.
Llavors sí. Hi ha un...
Sí.
Què dura un butlletí?
Res, 4 minuts.
Tenim una falca, que també, vulguis o no, amb totes les freqüències de Ràdio Estel, que no dura 4 minuts, però en dura 3 i mig.
Promos de programes teniu?
Què voleu, què necessiteu?
Sí.
No, jo crec que en 5 minuts fem.
Sí? Sí.
Crec que ja ho tenim bastant per la mà. De fet, ens pregunta, tocareu cap al final, no? I tocarem quan ens digueu vosaltres.
Sí,
teniu el poder.
Si voleu, toquem ara mateix, eh?
No, jo crec que millor ens ho deixem pel final.
Molt bé.
Ara ja m'ha avisat a la Sandra, escolta, Sandra, baixa, i fes el butlletí i així li donem temps als Copa Lotus.
També el podria fer ara, el butlletí, pels Copa Lotus,
sí,
el que sigui.
És veritat, sí. Bé, en una entrevista a la revista Andarroc us pregunten com definiu aquest àlbum. I tu, Marc, dius... Sí. Que és un bon disc de cançons. Què diríeu que el fa diferent a altres treballs de la vostra discografia?
Perquè ens agafen un bon moment. Abans ho comentava amb un company de la feina, que ens hem trobat allà al lavabo, allò rentant-nos les mans, i m'ha dit que m'estic escoltant el disc i m'agrada molt. I la meva resposta, que crec que molt poc humil, ha sigut, és que a mi també m'agrada molt. I he dit, ostres, perdona, crec que m'he excedit una mica d'autoconfiança, però és que ens està passant una mica això, que l'hem fet al nostre gust... Són cançons que ens agraden, que ens representen i que ens agafen un bon moment en una edat bona. Tenim prou trajectòria com per haver après coses i prou trajectòria curta com per no haver-nos avorrit prou.
Yeah.
Llavors crec que estem en un... I això també ho anem dient, no? Deixem enrere la crisi dels 30 i la crisi dels 40 encara no la veiem. Llavors estem en un període d'entreguerres que diem que estem molt bé.
Però
Puc? Sí, home, sí.
Demano paraula.
Sí, sí, sí.
Francisco, tu.
És potser menys pretensiós a nivell musical. És a dir, quan dius un disc de cançons sona com si diguessis m'he deixat anar, no tinc ganes de fer els grans mega riffs enrevessats o mil harmonies, o no.
Nosaltres abans pecàvem de... Abans, potser ho tornem a fer alguna vegada, però sempre afegíem moltes coses, molts arreglos extra a les cançons, perquè ens agrada molt, jo què sé, la música dels 60, fins i tot la psicodèlia, coses així. Llavors intentàvem com afegir-hi moltes coses per emmascarar les cançons. I aquesta vegada és com que no ens ha fet falta, perquè tocàvem els quatre, ens veiem per tocar, ho gravàvem bastant de pressa i veiem que ja funcionava bastant. Jo crec que també és una cosa que et dona el temps, que és que aprens a fer la música que t'agrada sense massa edulcorant.
Ni capes, ni mil artilugis. Ni...
I que el mateix procés de vegades és una mica aquesta figura de l'artista torturat, que no acaba d'estar satisfet amb el que està fent, perquè ell tenia una cosa al cap. I crec que això potser ens passava al principi més per inseguretats, i ara no les tenim tant, i el procés també ha sigut molt satisfactori. I,
sí.
I llavors... queda tot més, no sé, té més aire tot, estàs menys encursetat, cantes més relaxat, toques més relaxat, i això s'acaba notant.
Aquesta és la història d'una dona feliç, ara tanca la botiga, passats els 65, però té un petit problema.
Clar, si us sembla, remuntem als inicis de la banda, però aquest 2024 fa 11 anys, no?, que va guanyar aquest Sona Nou, un concurs de bandes emergents, Marc Vidal. No sé què va significar per vosaltres guanyar el Sona Nou, per Copa Lotus.
Doncs una mica ens va reafirmar que allò que estàvem fent, doncs, potser no estava tan malament. Vull dir, que sí, que quan comences vas fent una mica sense direcció, no saps ben bé cap on tirar i fas com bonament pots. I que algú t'ho reafirmi, no? És com, ostres, doncs no estarà tan malament. I a més jo, parlo per mi, jo no havia guanyat res en ma vida. Vull dir, això dels jocs florals al col·le i... no sé, concursos de pintura, fins i tot.
És que sense el teu equip...
Exacte. I llavors vaig haver de trobar les persones idònies per guanyar alguna cosa. I realment va ser una nit memorable. I més enllà de la satisfacció, també el premi era molt important, que era poder enregistrar un disc, cosa que econòmicament doncs, sempre és molt costós per una banda... diguéssim, underground, gravar-se en condicions bones. També va haver-hi promoció, va haver-hi concerts, vull dir que fins i tot vam ser portada de l'Underrock.
Home, això,
Això a casa potser és el que més il·lusió va fer.
La teniu emmarcada, sí, aquella portada?
Ma mare sí.
Ah! Confessió.
És més, de fet, la mare del Vidal té una mica un Hall of Fame de Copa Lotus.
Sí. Ah, sí?
Amb portades de discs, sí, sí.
I no vau pensar... En plan...
amb guitarres de Copa Lotus, també.
També?
Sí, sí.
Ai, tu.
No vau pensar en plan, ja està, d'aquí, o sigui, d'aquí l'infinit. Hem fet el Sona Nou, portada no.
La veritat és que sempre... No. Potser hem tocat massa de peus a terra i tot, et dic. No, no ens hem flipat mai massa, no.
De fet, vam ser molt pràctics i vam dir, mira, això ho fem servir per gravar el disco, això, i ja està, i partida a partida, no? I mira, d'alguna manera també va estar bé, perquè si no, sí, hagués estat, no, allò... una petit rise and fall d'optimisme.
Sí, sí.
No, no, hem mantingut bastant... Jo crec que és algo molt vilanovi, també, aquesta cosa de... bueno,
estabilitat.
Sí, d'anar fent, sí, fent.
Però aquesta anar fent i aquesta estabilitat, de fet, ara passem a l'actualitat, perquè amb aquest quart disc de mercat, de fet, el primer tema que escolta... Bueno, aquest és el Country Line.
Sí, vine i balla el Country Line.
Mira,
sí,
mira com
sí
sona, mira.
Tot segueix el del costat i així és com pots ballar.
El primer tema que hem escoltat és aquest banda local. Dieu que és una mena de gag de qui sou vosaltres en una escena catalana on no encaixeu.
Bueno, no sé si encaixem o no.
Això.
Més, que és més... pot ser que ens sentim una mica com enmig d'una cosa que no entenem, però sí que d'alguna manera hi ha lloc per les guitarres i trobem gent que li agrada i seguim fent concerts i seguim... Però crec que és divertit veure'ns a nosaltres mateixos d'aquesta manera. És com que li dona sentit al rock and roll.
Sí.
No? Que hi hagi gent... És com quan començàvem a tocar guitarres i tal, a la gent més gran que nosaltres, els nostres pares, etcètera, potser els hi molestava. I ara m'agrada perquè els hi molesta com els més joves que nosaltres. I això està molt bé, perquè no ho senten seu, saps?
Incomodant des del 2013, eh?
Sí.
Sí, no, jo crec que tampoc és una qüestió d'encaixar o no encaixar, perquè l'ambició de la banda sempre ha sigut artística, no ha sigut mai una ambició de voler tenir més bolos o més fama que algú altre. Si no, no estaríem fent aquest estil de música.
Clarament.
I com que no hem estudiat màrqueting, màrqueting, ni hem estudiat publicitat, ni això. El que hem fet és, doncs això, fer una mica el que ens agrada i que ja ens reporta prou satisfacció personal. I també quan veus que la gent també li agrada i respon, perquè aquest disc, doncs, veig que està donant més del que ens esperàvem fins i tot, de que la gent ens comenta, se l'escolta, rebem comentaris. De fet, vaig rebre un missatge l'altre dia, que escoltàvem la cançó de Vina i Ball al Country Line, un noi de... Mira, és que ho tinc aquí apuntat. Un noi de la sala Legends de Terrassa,
clar,
que és monitor de country i s'oferia per crear una coreografia original per la cançó.
Ei. Què dius ara?
Sí, sí, sí. De fet, això no sé si ho sap el Vidal. Però que s'oferia...
Si ens en directe.
Sí, sí, i que a partir d'aquí... Saps allò que la gent es van fent seves les cançons?
Una mica
i...
en això ens estem convertint. No?
Mira que el Rull, president del Parlament, és terrassenc, que no acabi ballant la vostra cançó country a Terrassa.
Què diu el Parlament cada dia fent una coreografia expressa per...
Seria preciós. Sí.
Ja tenen prou feina amb les coreografies de cadires com per
escoltar. Exacte. No? Moviment de cadira.
Però, clar, perquè vosaltres, en aquest disc, si no m'equivoco, heu estat escrit a quatre mans, les vostres, no? Com ha anat això? Com us heu repartit la feina?
Sempre... El Marc i jo sempre hem escrit junts. Bueno, junts. Una mica cadascú les seves cançons, però les posem en comú per deixar-nos impregnar de l'estil de l'altre. Sí que ens agraden molt grups que tenen com dos compositors principals i una mica reparteixen les cançons. Les cançons que canto jo acostumen a estar escrites per mi, les que canta el Marc escrites per ell. I és una manera molt xula de treballar, jo crec, perquè és com que, de la mateixa manera que ens agraden aquest tipus de grups, ens agraden perquè tens com dos grups en un, saps? I això està molt bé. I crec que ara es comença a notar, sobretot, una mica aquesta manera de fer diferent de cadascú, però alhora conviu molt bé l'un amb l'altre.
Totalment d'acord. Sí, a més, crec que tenim unes veus que són diferents i complementàries. També tenim una manera d'entendre la música que és molt semblant i complementària i això crec que ens converteix en un bon equip, però crec que també som un bon equip també fora de les cançons, també. Vull dir que per això tenim una amistat més llarga que el grup. Vull dir que... suposo que si molta gent també es gasten els quartos per fer team buildings i coses així a les empreses per donar, no? Que els números acabin sortint... Doncs mira, nosaltres el team building és una cosa que ja la fèiem abans perquè sempre hem sortit i hem fet coses
que
més
natural,
allà.
Que natural, vull dir,
hem fet escape rooms, que és just team building.
Ui,
això és un building, que això.
Sí, sí. Va haver-hi una època que el Vidal i jo teníem...
Fèiem molts escape rooms.
Sí, sí. Ah, sí?
Mira, va coincidir per situacions personals els dos, que teníem temps lliure i en comptes de dir, va, fem un disc. No, se'ns va donar part l'escape room. I mira, no em facis dir com va anar, però va ser divertit. Sí, sí.
Hi havia algun que era dels dos que era més bo, l'escape room? Allò més enginyós?
El Vidal és molt més bo amb el tema lògic i jo sóc més bo, perquè ell és molt dolent, amb el tema de no passar por.
Sí, això no se'm dona gaire bé.
És important,
no és que jo sigui valent, però és que ell és molt poruc.
Quan era una mica de por, sí, ho passava bastant malament, sí.
Home, és evident que sou amics des de fa temps, es nota inclús en les cançons, però a vegades també aquesta amistat... No sé, en termes artístics hi ha egos... I us deixeu influir l'un per l'altre? En plan, hosti, això no m'ho toquis. Aquesta part no m'agrada la teva cançó, no? Això no m'ho toquis, o...
Bueno, jo crec que sempre ens ho hem parlat, si hi havia alguna cosa que no ens agradava. I ara tampoc vindrem aquí a fer bandera que som el que té la relació més... I si algunes coses no s'han dit, doncs no s'han dit i no passa res, tira milles.
I endavant.
Però també és veritat que això, que... Jo a vegades hi penso, ara que deies això de deixar-se influir, si parlem a vegades d'influències, no? I parles de grups americans i guitarristes i això, i que els he vist bàsicament per YouTube i per la tele, qui més he vist tocant al meu costat i he passat més hores tocant és el Vidal. I és la persona que més m'ha influenciat musicalment, tant recomanant-me música com a nivell instrumental. Per tant, estic tocant també amb una persona que de la qual jo també li dec també el que sóc, i això també és molt... És molt maco i no, també és maco saber-ho aprofitar.
Carai, no, sí, sí. Vidal.
Les meves influències són unes altres, però... No, és molt maco i és veritat, és pràcticament així. Hem viscut junts, el Marc i jo què sé. Vull dir, a nivell de grup...
Després dels escape rooms, això els ha semblat poc.
Ja, bueno.
Vull dir, hem viscut junts, d'acord.
Sí, hem viscut junts.
Vinga, va, escoltem més Copalotus.
Thank you.
Com dèiem, un dels altres segells d'identitat dels Copalotus és l'humor. O sigui, això sí que això sí, ho teniu.
Sí,
sí, eh?
Potser l'humor no com a finalitat, sinó com a mitjà per dir altres coses. O sigui, com una mena de màscara amb la que estem més còmodes, no? Potser.
Sí, sí.
No sé com explicar-ho.
No, però suposo que també forma part del nostre caràcter. No és que siguem molt seriosos i decidim fer cançons així més divertides.
I no som un grup de broma.
No, dos xis de rock. Sí, no hi ha acudits. No som la Trinca, per dir-ho clarament. Sí,
val.
Però també és veritat que no som aquell grup compungit que,
sí,
que sempre s'està, no, mirant enrere i la tristesa i les fotos. I això. Ah. Que també tenim aquesta part nostàlgica, ja ens ho han dit, eh? Però suposo que és el nostre tarannà.
Ah, el vostre caràcter, també.
Sí, i que també ens és més fàcil fer-ho tal i com som que no voler impostar una altra cosa.
I, de fet, alguna ocasió heu dit que va veure la ironia d'un altre vilanúvic com és el gran Pere Tàpies. De fet, vau col·laborar-hi, no? Vull dir que
sí, sí, de fet, n'érem seguidors i de tant en tant el veiem pel carrer i pensàvem, ostres, algun dia li hem de dir alguna cosa. I va ser precisament en un estudi de ràdio que ens el vam creuar, nosaltres estàvem també de promoció i ell sortia, i li vam dir, escolta, Pere, que algun dia hauríem de fer alguna cosa. I allò es va convertir en unes sobretaules, perquè crec que aquí sí que el vam enxampar bé.
És la manera, no?
Sí, sí, jo crec que va signar per a la sobretaula i aquí encaixàvem.
I va dir que sí, li va interessar.
Vam encaixar, clar, nosaltres també som molt de la sobretaula, llavors vam encaixar per aquesta part i musicalment ens vam entendre moltíssim i vam acabar gravant un EP, vull dir que sí que ens ha influenciat, és evident. Sí, sí, totalment.
La idea era fer una mica com els Yankees, que fan allò d'agafar
una estrella
de fa anys, sí, i actualitzar-la d'alguna manera fent aquesta simbiosi, no?, de banda i artista. I va sortir bastant bé.
Sí,
i
sí, sí, sí.
Va fer una cançó molt bonica que es deia Mil petons i un balancí. Vam compondre junts unes quantes cançons i va ser molt enriquidor, la veritat.
I, escolta, i li agradava la Copa Lotus?
Li agradava bastant tot, eh?
Sí, sí, sí. Jo no ho posaria en dubte, no. Crec que segurament li hauria agradat, sí, sí. Crec que no em vam parlar mai d'aquest tema.
No?
No, però vull dir, no sé si la va arribar a provar, però si la va provar li agradava, segur.
Explica-nos una mica l'origen, no?, d'aquest Copa Lotus. D'on ve?
És un bar que hi ha a la Geltrú, a Vilanova i la Geltrú, que té unes postres que són... M'agradaria que apareixi molta atenció amb els ingredients. És una copa bastant generosa,
sí,
de gelat de vainilla,
perfecte,
xocolata desfeta,
bo,
conguitos,
carai,
i micados.
Perfecte.
Ostres.
Com de decorar,
sí,
per decorar.
Sí, 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 sí.
Xulo.
I llavors...
Per endolcir una mica. No?
El bar en qüestió es diu Lotus, i com que és una copa de gelat, es diu Copa Lotus.
Bo.
I nosaltres, que estàvem en aquella època d'anar sortint els divendres ja i els dijous també, i algun dimecres tonto també, dèiem, ei, quedem per anar a fer una copa al Lotus, perquè és un bar, però llavors ja ho anàvem abreviant i era, anem a fer una copa al Lotus, directament. I la copa podia ser del que fos. I va ser com una conjunció de paraules que per nosaltres tenia sentit, però que batejar així el grup doncs sempre li acabava donant un punt una mica estrany d'aquí, yeah, que és una copa... Que ho associa a carreres de cotxes, i a gent que ho associa al Mario Kart.
Sí, sí, sí.
Però
de cotxes i
sí,
tant.
Sí.
Però fa gràcia perquè feia temps que no ens ho preguntaven i ara sentint la història l'he recordat una mica, perquè sí, per mi és com normal que el grup, sí, es diu Copa Lotus i ja està, saps?
De fet,
no hi pot sumar, ja, no?
Això que es fa sovint d'etiquetar, no?, amb el coixinet...
Sí,
clar,
sí,
clar, hem anat descobrint altres coses que es deien Copa Lotus i bàsicament hi havia un torneig de futbol sala, no sé en quin país de Llatinoamèrica.
Ai, que ja sí, a veure què vol sonar, sí.
Ah, sí?
Sí, sí, era molt posada, perquè crec que era molt
underground.
Eren quatre nois...
Va ser dominar els esports, és el seu gènere.
Sí, sí, sí.
I de tant en tant miro perquè penso, ostres, ells juguen a la Copa Lotus i nosaltres també, de manera molt diferent, i ara fa temps que no pengen res i com que em sap greu...
Estàs preocupat.
No, és que han deixat de jugar a futbol i penso, bueno, espero que estiguin bé.
Clar, Marc, tu es podria dir que tu ets el mediàtic del grup, no? Perquè
sí,
hem mirat el... No, Jarque, tu, sí, tu ho has fet, eh?
Hem mirat el... Clar, ens hem estat documentant. Per cert, hem mirat el teu LinkedIn i no l'hauries d'actualitzar.
Saps que el tinc molt abandonat?
Però molt, eh?
Molt. De fet, crec que la foto que hi tinc és d'un altre mitjà del,
sí,
qual ara no hi treballo.
És així.
Vull dir que he imaginat.
És així mateix. Tu has fet molta ràdio, tele, ara ets guionista d'un programa de la competència, el versió RAC1 del Toni Clapés. No sé si sents que estàs una mica per sobre dels altres membres del grup, en aquest sentit.
Noi.
No, mira, et diré precisament que estic molt per sota perquè tant el Marc Benages com el Xavier Yerga, com el Vidal, que està aquí present, són músics excel·lents i dediquen gran part de la seva vida a tocar l'instrument, a assajar i a practicar bé. És a dir, que aquest temps que ells inverteixen en la música jo l'estic invertint en mitjans de comunicació. Per tant, jo sóc el dolent del grup.
Ah,
clar,
entesos.
És impossible que jo estigui pel damunt.
Però en termes d'indústria ets el ganxo, no? Potser.
Tu creus?
Seria un equilibri.
Que em diguessis el guapo dels dos, t'ho compro. Però el mediàtic... Bueno, no sé si soc molt mediàtic, tampoc tinc...
T'he de dir, buscant entrevistes del Vidal, gairebé no em vam trobar cap. No sé si a ell no li agraden gaire les entrevistes, i de tu, Marc, alguna sí que em vam rascar, eh?
Sí?
Al Marc se li dona bastant millor, a la ràdio. Cadascú aquí...
Lo seu.
A mi la guitarra se'm dona bastant bé, crec.
Mira, escolteu una cosa, perquè aquesta hora de la tarda tenim en línia directa amb els quilòmetre zero de la Copa Lotus. Allà on va començar tot, nois. És Albert Lotus, de Vilanova i la Geltrú. Sí, sí. Creadors, de fet, del postre de moda del país, com és la Copa Lotus. I, de fet, ens atén a aquesta hora l'Ivan Lanaspa, que és el propietari. Ivan!
Hola.
Què tal? Ivan, ens consta que acabeu, no? Us acabeu de llevar ara de la migdiada, Ivan? O com ha anat, això?
Sí.
Espera,
has comprat un mòbil, Ivan,
llit,
eh?
No? Ivan!
Hola.
Ara!
Ho vaig parar. Escolta.
Vale.
Perfecte.
Sí.
Escolta, quantes copes Lotus heu servit avui, Ivan?
Avui, pues, unes 20 devem haver servit.
Home. Mira, gairebé com tants discos hem menut nosaltres.
Esteu sincronitzats.
Sí.
Com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, home, han passat molts anys, eh? Des del principi era molt jovenet.
Sí, tu, gràcies, tu també estàs molt bé. Escolta, és que ara m'hem recordat que nosaltres crec que no vam comunicar, corregeix-me si m'equivoco, Ivan. Vam fer un primer concert a Vilanova i la Geltrú, com a Copa Lotus, i ells es pensaven que amb l'entrada regalarien... I ells no en sabien res, que potser que regalaven una Copa Lotus o alguna cosa. I després es van trobar que érem nosaltres, que amb tota la jeta ens havíem dit així. Però oi que no teniu el nom registrat, no?
No el tenim, no el tenim.
Podria haver estat un bon principi de grup, amb una demanda ja.
Sí. D'entrada.
Això bueno, donaria
ressò. Sàpigues que nosaltres sí, que potser un dia ens veiem als jutjats.
Ah, mira!
Sí.
Potser us farem canviar el nom del postre. No, però ara en sèrio, aneu-hi, perquè, a més, no només tenen... els germans de la Naspa són l'hòstia, perdó. Però tenen...
Què tenen?
No només tenen aquest bar a Vilanova, també tenen un hotel a Falset. Que és, sí, a l'Hotel Lotus, que és fascinant. I hem tocat, també, allà, eh?
Ah, oita.
Què hi van?
De fet, estic a Falset, jo, que estava servint com a Lotus a Falset, jo.
Ah. Tu, pujam a Vilanova un vermut. Que...
Vinga.
Vale?
Fet. Quants, no?
A canvi de l'emplaçament publicitari aquest que t'ha fet.
Perdoneu, clar, és l'Ivan i l'Anton, no? Que són els dos propietaris, no? Que sou germans.
Bueno, i l'altre germà també, no?
En un altre, també.
El Lluís.
I l'Òscar.
Sí.
Ahir treballeu tots en el mateix gremi?
Tots.
Noi.
Negoci familiar.
Sí. No sé si des de que ha sortit el nou disc dels Copa Lotus, la gent us en demana més de Copa Lotus? O sigui, han augmentat les vendes o no?
Molt més.
Ho vas a parar.
El gelatel tenim explotat.
Han hagut d'obrir un hotel a Falset, imagina't. Home, no donen l'abast.
L'hotel aquest l'han obert gràcies als beneficis de la Copa Lotus de la Geltrú.
Un royal des aquí, potser.
Sí.
De fet, no és broma, han obert una geladeria davant de l'hotel.
Ah, sí?
Veus? Han obert altres persones o vosaltres?
Sí, arrel de la demanda de Copes Lotus.
Veus?
És que clar, és que anava per aquí.
Ostres, tu.
Ara, mira, fem
estem
una
parlant
cosa.
Quartos aquí, Marc.
Ens haurem de canviar el nom a Xató Vilanovia, aviam si el remuntem.
Ivan Lanaspa, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, propietari de la Copa Lotus. Entre
Ivan,
d'altres
gràcies,
germans.
Guapo.
Adéu.
Vinga, força, adéu.
Ara hem col·locat a la Sandra perquè expliqui les notícies. Us quedeu, eh?
Oh, tant.
Vinga, ara tornem.